T'as Yacine, bro, e não. Sí.
Ah, és que en les respostes m'he fixat que segur que se solaparan... No, que segurament doncs, es contestarà una altra pregunta, per això que llavors heu d'anar mirant perquè és possible que si no tornem a explicar el mateix.
Com vulgueu.
Comencem pel primer bloc, que seria de renovació pedagògica i escola nova. La primera pregunta seria personatges més destacats i dels objectius inicials marcats per la renovació pedagògica, quin creu que són els que han quedat pendents de dur-se a terme?
Mira, pel que fa a la renovació pedagògica, s'ha d'entendre això com un moviment complex. Sovint es simplifica i es fa com si fos un sol moviment. I realment és un moviment complex que ha d'incloure i s'ha d'entendre que hi va des de l'educació anarquista fins i tot la renovació que es fa doncs, les escoles de l'església o les escoles religioses. Encara que fonamentalment la gent ho entén com el bloc presidit per l'escola nova, no? Fonamentalment. I si mirem l'escola nova, que va ser una autèntica revolució, personatges importants, sens dubte, doncs, Alexandre Galí, Rosa Sensat, Artur Martorell. Si mirem l'educació anarquista, doncs, per exemple, el Bar Rossell, que penso que pedagògicament és tant o més interessant que el propi Ferrer i Guàrdia, que tothom coneix. I si mirem doncs, la renovació en altres camps, per exemple, el camp d'educació social, doncs, gent com mossèn Pedregosa, o Josep Pedregosa, o mossèn Batlle l'escoltisme, si mirem doncs, en els àmbits no pròpiament educatius, no? Són gent que... Jo no penso que les persones facin o han impulsat el moviment, sinó que evidentment aquestes persones sorgeixen perquè alhora hi ha un teixit social a darrere, sobretot no només de mestres o de professionals d'educació, sinó sobretot d'una societat preocupada per canviar el món a través de l'educació, no? I això és la principal aportació d'aquest moviment de renovació.
Ha parlat de l'escola nova. Quins són els principis per què es regia aquesta escola nova?
Mira, la gent que va iniciar l'escola nova li van posar aquest nom perquè tenien molt clar que el que volien era canviar l'escola. O sigui, enfront d'una escola vella, d'una escola repetitiva, memorística, allunyada de la realitat, una escola que sobretot imitava, no deixava ser un mateix, sinó que deia tu el que fas no val, sinó has d'imitar els models, has de dibuixar com el model, has d'escriure com el model, la teva lletra no és bona, sinó que ha de ser com l'esquís s'ensenya cal·ligrafia, enfront d'aquesta escola de limitació i d'eliminar o de posar en segon terme la pròpia personalitat, la gran revolució és precisament capgirar el procés i fer una escola justament en què el nen, el jove, l'adolescent, sigui el centre del procés. I això és un autèntic canvi, una autèntica revolució, com deia, i que encara està per acabar, perquè tots els moviments de renovació tenen un punt de trencament, però alhora després es van mecanitzant i a vegades el propi moviment queda només com uns aspectes formals. Però l'autèntic canvi que fa l'escola nova és pensar sobretot que el més important és l'expansió de la persona, que els individus som aquí per créixer durant la vida i expandir-nos. I per tant la força de creixement, aquesta força de desenvolupament personal, és la que porta a les ganes d'aprendre, les ganes de conèixer, les ganes de desenvolupar-se personalment. I unit a això, doncs, alhora com fer-ho perquè la gent visqui en societat i d'una forma solidària. Tot això és el que el propi moviment intenta. Trencar, per tant, la vella escola rutinària basada en el mestre, en la imitació, per fer una escola en què s'aprengui a viure ja a l'escola, o sigui, no preparar per la vida, sinó fer que l'escola ja sigui la vida i, per tant, viure la vida per aprendre la vida, no?
Llavors, quan una renovació pedagògica no assoleix els objectius bàsics, no els arrela, a qui han de responsabilitzar?
Mira, això és difícil de contestar, perquè normalment els que ens dediquem a l'educació tenim un optimisme pedagògic. Creiem que l'escola, els moviments de lleure, els moviments socials són capaços doncs, de transformar radicalment la societat. Radicalment vol dir des de la seva arrel. I, per tant, això no és ben bé veritat. O sigui, l'escola i l'educació social pot fer molt, moltíssim, però que els canvis es produeixin en una societat és perquè s'ha aconseguit no simplement que l'escola canviï, sinó que també la societat faci aquest canvi de mentalitat. Per exemple, en l'actualitat l'escola està fent i està intentant fer una escola no discriminatòria amb els immigrants. I segur que, tot i que evidentment algun tipus de marginació i discriminació hi ha a l'escola respecte als immigrants, per exemple, magrebís o subsaharians, com es diu eufemísticament, doncs això no es discrimina l'escola, però això no aconsegueix trencar la discriminació. Perquè si no s'aconsegueix que tota la societat, que aquesta voluntat de no discriminació traspassi l'escola, pot fer canviar. Però sí que alhora es pot dir que l'escola ajuda a moure aquesta mentalitat i que potser d'aquí 15 anys haurem aconseguit unes generacions que vegin que no vegin diferències entre les persones malgrat la cultura, la pell, el color de la pell, el que sigui, no? Per tant, jo diria que quan un moviment de renovació pedagògica fracassa, pot fracassar per dues coses. O perquè s'avança excessivament, entre cometes, al seu temps i, per tant, la gent no acaba de connectar amb aquells tan avançats. Per exemple, tots avui dia glorifiquem a Joan Lluís Vives pels seus plantejaments tan avançats al seu temps. Però és que al seu temps ningú li va fer cas. És a dir, ara el veiem com un precedent, però Vives va tenir molt poca repercussió, o molt, va tenir repercussió, però molt poc en el seu context, no? Per tant, el que és important és veure, podem dir, però va fracassar Vives? No, clar que no. Pot passar això, que hi hagi un avançament. O pot passar, doncs, que alhora la societat es resisteixi perquè s'estigui plantejant coses que el posen en crisi, no? I actualment, per exemple, si mirem, per exemple, el moviment de renovació pedagògica d'abans de la guerra o dels anys dels 30 primers anys del segle amb l'actual i fem una mica, si es vol dir, història comparada, el que sí que podríem dir, per exemple, és que la gent del noucentisme tenia molt clar el model de societat, el model de persona, i encara que era una minoria, doncs sintonitzaven amb el gruix de la societat per avançar. I ara aquesta sensació que tenim de si ha fracassat els moviments de renovació, per exemple, són més perquè vivim una època de profunda crisi i, per tant, és difícil dedicar-se a educar hores d'ara, perquè mentre els noucentistes tenien molt clar on volien anar, ningú sap ara on tenim ara. I, per tant, ara vivim una crisi tan profunda com la que va haver el Renaixement. I per això es fa difícil educar ara. I per això tenim la sensació de que hi ha un cert fracàs. Però no és que hi hagi un fracàs. Segurament hi ha un fracàs perquè hi ha coses que estan caient i s'obre un nou temps que no sabem quin és. I des d'aquí dona aquesta sensació de fracàs. Ara també es poden fer més lectures d'aquests fracassos de renovació pedagògica. Per exemple, ens hauríem de preguntar doncs perquè els moviments de renovació no estan engrescant els mestres o els educadors joves. Això sí que és una pregunta per fer-se. Anar doncs, a reunions dels moviments doncs, de diferents comarques, tens la impressió de que la gent que ha vist un projecte i ha tirat endavant la renovació a Catalunya durant una sèrie d'anys i que són fills del maig francès, per dir-ho d'alguna manera, per tant, la gent que ara té doncs, 40 i tants, 50 i tants, alhora hi ha un salt generacional i no han aconseguit fer la transmissió necessària entre sèniors i júniors. és a dir, el trasbàs no simplement de coneixements i tècniques, sinó sobretot de responsabilitat i segurament també de poder. I per tant, aquí sí que hi ha coses per preguntar-se, per què passa això i per què el moviment no troba qui torni a arribar amb força. Però jo penso, per exemple, que si mirem i fem un balanç de la renovació durant el segle, durant un segle a Catalunya, doncs el balanç ha de ser positiu. O sigui, realment s'ha fet, jo no sé si aquest ha estat el segle dels nens, com creia Ellen Key a començament de segle. El que sí que ha sigut el segle de l'educació i segur que també el segle de la dona. I segurament gràcies a l'educació. Per tant, el balanç és, per exemple, que s'ha aconseguit cotes impensables fins i tot per la gent de l'escola nova. I el balanç és positiu i segur que l'educació ha sigut un dels pilars de modernització, desenvolupament social, econòmic i democràtic doncs, de la societat catalana, sens dubte. Si això ha sigut, en bona part, gràcies al moviment de renovació, al moviment que ha posat a l'avantguarda de l'educació com a element de transformació social, doncs el balanç hem de dir que és positiu. Malgrat veiem algunes esquerdes i crisis, però és que tot organisme viu, si creix, té crisis. Quan un organisme, una entitat o un moviment no té crisis, mala senyal, no?
Entrant dins del que seria el segon bloc, l'educació durant la República, ens pot comentar una mica quines semblances i diferències trobem entre el que és l'escola de la República i el que és l'escola actual, i valorant aquestes semblances i diferències, com creu que està millor l'educació abans, en aquest marc històric o ara?
Mira, un dels problemes que moltes vegades passa a la gent és que, com ja diu el vell adagi, pensen que els temps passats eren millors. I us puc assegurar que amb bon rigor no es pot dir que l'educació de la República era millor. No és veritat. Era molt millor que la que hi havia abans, i molt millor, per exemple, que hi havia en altres llocs i dins el propi context de la República, en diferents llocs, no? Però no és millor. Per exemple, si ho senyim, per exemple, a la catalanització, doncs l'Estatut de la República significava una doble xarxa d'escoles. És a dir, si la República hagués viscut en pau i temps, doncs a Catalunya s'hauria produït una escola catalana i una escola castellana. I això, tots sabem on hauria anat a parar. Tant és així que l'endemà mateix que es publicava aquesta fórmula, doncs de seguida la gent preocupada per l'educació del país van començar a dir que això s'havia d'arranjar, però ràpidament, no? Hi ha un preciós article de Joaquim Xirau, que era catedràtic de pedagogia a la Universitat de Barcelona, i també a la Normal de la Generalitat, doncs en què aclama l'endemà mateix doncs que això no pot ser, que no podem fer un sistema educatiu que faci dues comunitats, no? Per exemple, això és un dels fets. I l'altre, per exemple, doncs és que la pròpia xarxa pública tenia molt pocs recursos, etc, etc. Ara, per exemple, sí que evidentment la República significa en el seu context una estirada endavant, un posar que els vells desitjos de canvi que des del segle XIX i des del regeneracionisme del 98, des de la gent que vol canviar doncs, el país a través de l'educació, doncs aconsegueixen que això arribi a ser una realitat almenys sobre el paper de les lleis. Però no ni amb la qualitat ni l'extensió de l'ensenyament. No oblidem que vivim en un país que no va aconseguir escolaritzar tothom ni alfabetitzar a tothom, entès tothom com una manera generalitzada, doncs fins ben entrat els anys 80. I això a França s'havia aconseguit l'any 1900, o sigui 80 no sé quants anys abans, i a la majoria de països centroeuropeus. Per tant, no hem de confondre la il·lusió, les ganes, els plantejos d'una minoria de gent selecta a nivell intel·lectual i a nivell pedagògic que plantejava un projecte de profunda reforma, que és el nucli de reformista republicà, amb la realitat de l'escola i de l'educació durant la República, que és una altra cosa. Seria la mateixa cosa que pensara que si féssim d'aquí un temps i miréssim la Catalunya l'any 2000 i la féssim a través i miréssim a través dels moviments de renovació pedagògica i amb les escoles connectades a aquests moviments, ja siguin públiques o privades, això no seria l'escola de Catalunya. La majoria dels nostres infants continuaran en escoles massa sovint, massa tradicionals. I moltes vegades mirem la història d'una forma massa mitificada. Jo penso que, per exemple, tot el valor que s'està donant a l'etapa republicana ve en part perquè a l'acaballes del franquisme es va fer servir la història massa com per trobar la nostra personalitat i trobar fins i tot uns referents. Però també a través d'això, que és veritat i és un ús lògic de la història, també vam mitificar aquesta història, no? O sigui, vam fer una història massa poc crítica i potser que hem de començar a dir doncs, que va ser importantíssim el pas de la Generalitat Republicana, però que vinia de lluny. No és ni s'apropa a l'escola mitjana que avui dia tenim. I que, evidentment, clar, si es vol fer balanç, sí que es pot dir, doncs, per exemple, una minoria engrescada al voltant d'una reforma, i que això potser avui dia és un dels punts de crisi que tenim, no? Sí, per primera vegada la història estem fent una reforma sense un gruix de gent convençut, entusiastes i militants d'aquesta reforma. Els nostres renovadors i renovadores noucentistes que van treballar i van bregar de valent per canviar l'escola i fer una escola activa i una escola nova, actuaven de forma militant. Aquella era la seva lluita, la forma de canviar el país i la seva gent a través de l'educació. I ara, per primera vegada, ens trobem amb que la reforma es fa des dels òrgans de govern i des dels òrgans de govern democràtics, però alhora sense un coixí prou fort, un teixit social que sigui capaç de lluitar i portar-lo a terme, no? Sense una minoria capaç de fer-ho avançar. I aquí hauríem de veure i analitzar profundament per què i per quines causes doncs, hi ha aquest descensís o aquest desenganxament o desarrelament del gruix del propi magisteri, dels mestres i les mestres, i sobretot del professorat de secundària per la reforma. O sigui, aquí sí que realment ens hem de preguntar què passa, no?
Parlant ara de l'educació, com vulgueu. Parlem ara de l'etapa del franquisme. A Catalunya, sobre quins aspectes va incidir, bàsicament, el franquisme a nivell educatiu?
Home, jo penso que el franquisme, no hi ha dubte que va ser una etapa de regressiva, no? I de la mateixa manera que a nivell personal les regressions són un problema i un gravíssim problema, doncs socialment també ho són. És a dir, aturar-se amb el ritme de la vida a nivell personal, no, la gent no s'atura. Quan un decideix no créixer, no simplement s'atura, sinó que recula. I el franquisme va ser la pretensió de parar el rellotge de la història. I, evidentment, això doncs, va fer molt de mal i el balanç social és, evidentment, molt negatiu. Però, a més, això es va fer, evidentment, amb repressió, amb duresa i amb persecucions i a més, com tots sabem, la repressió no simplement és una paraula, vol dir tortures, vol dir presons, vol dir coses d'aquestes, no? Per tant, és una etapa molt traumàtica per la pròpia societat. Hi ha un preciós llibre d'uns col·legues valencians que porta per títol, un estudi sobre el franquisme que porta per títol Vencer i convencer. I jo penso que això és el que va intentar fer el franquisme. És a dir, convertir l'escola en un aparell de propaganda política, seguint el model nazi i soviètic, agafar l'escola i tornar-la un aparell més de propaganda del règim, un aparell de propaganda ideològica, per tal, no simplement de vèncer, sinó de convèncer, capgirant la famosa frase d'Unamuno de que vencereu però no convencereu. Per tant, fer que l'escola es convertís en un rentat de cervell col·lectiu. I per això, evidentment, va caler dues coses. una, reprimir duríssimament el magisteri, o sigui, fer una duríssima repressió que només hi ha un treball que vam fer ja fa un temps amb el Salomó Marquès i jo mateix, que era un estudi bàsicament de quantificar com va ser aquesta repressió. I perquè tingueu una idea, vol dir que dos de cada tres mestres a Catalunya els van represaliar. I si us imagineu això de treballar en una escola i que dos de cada tres persones tinguin un tipus de repressió, podeu veure quin era el calat, profundíssim calat, d'aquesta repressió. Per tant, era la base que a través del terror, de la por, la gent callés. I a través de mantenir l'oposició callada, anar fabricant pensament, això que avui dia en diem pensament únic, és a dir, una sola ideologia en què no només vèncer, sinó convèncer la gent. I no cal dir, doncs, com de dura va ser la repressió, doncs, a les escoles de magisteri, perquè si era de dura amb els mestres, com no havia de ser els que l'havien de formar? I, per tant, l'operació va ser tapar la boca i els mestres i, evidentment, desmuntar tot el moviment de renovació pedagògica, no?
I aquesta depuració dels mestres que comentaves, en què consistia, bàsicament?
Mira, la depuració va consistir, doncs, en fer el que es fa en tota dictadura, que és fer callar la gent a través de la por. I, per exemple, què es va fer? Doncs els càstigs van anar des de l'expulsió del propi magisteri públic fins a sancions més lleus, com per exemple doncs, deixar-te sense feina durant uns mesos o traslladant-te, per exemple, fora de Catalunya i les províncies limítrofes. No fos cas que t'acudís viure al primer poble d'Aragó, que està molt a prop de Lleida, no? O sigui, per tant, en situacions d'aquest tipus. I si a més penseu que després de la guerra, en una situació de fam i de penúria, quedar-se sense sou o sense feina no era cap broma, era realment dir-te que canviessis de feina. Però al costat d'això, a més, s'heu de posar els mestres empresonats, els mestres per causes a més polítiques, els mestres afusellats, els mestres exilats, etc, etc. Per tant, es tractava de més de fer aquest mecanisme de temoritzar la gent. I com es feia això? Doncs a través del que havia fet doncs la Rússia soviètica o l'Alemanya nazi, a base de la delació, d'anar encomanant la por i fer que els companys delatessin els altres companys per tal de salvar-se ells. I si alguna cosa, per exemple, realment, si algun treball per nosaltres, per la Salomó Marquès i per mi, ha sigut depriment fer, ha sigut aquest de la repressió. És a dir, quan veus realment, doncs, quan anaves obrint i veient més i més i més i veient, doncs, com pot arribar la misèria i l'odi, que realment s'entén el que van intentar fer, no? O sigui, com el que es va intentar fer va ser un autèntic genocidi cultural i aquesta era la part que li tocava a fer l'educació, no? No sé, per exemple, jo ara fa uns mesos que he estat tancant un treball a l'arxiu de Salamanca, el famós arxiu de Salamanca de la Guerra Civil, i la directora m'ha ensenyat tot l'arxiu i veus tota la documentació que hi ha, i això que us deia, fa fredar quan s'acaba la visita i vaig baixar al soterrani acompanyat de la directora i vaig veure tot el soterrani ple, convertit tota la informació en fitxes policials. O sigui, tot allò s'havia recollit simplement per reprimir la gent. O sigui, no tenia altra finalitat que convertir tota la informació en fitxes policials en què organitzar el silenci de l'oposició, no? En què callar els opositors per tal de com tot règim totalitari només se senti la veu del règim i a base de repetir les mateixes consignes la gent se les acabi creient encara que siguin mentides. I l'escola se li va demanar fer això. I els mestres se'ls va demanar fer això. I encara que ara avui riem molt llegint els llibres com el Florido Pensil i ens fa molta gràcia veure aquelles bestieses, però si us poseu a la pell de la gent i dels mestres que s'havien de menjar els seus principis i explicar allò a classe, doncs entendreu el drama i la cremor de molts mestres que havien lluitat per canviar una escola, per fer una escola que fes persones crítiques, persones adultes, persones que fossin ciutadans, ciutadanes actius i participatius i que havien de contribuir justament a tancar-los els ulls, tancar-li les orelles i procurar que no pensessin. Per això, alguns silencis d'aquests mestres van ser la millor manera de contribuir a fer alguna cosa enfront del franquisme. No fer això, encara que no es fes res en contra, ja va ser prou significatiu. Hi ha un llibret preciós d'Alexandre Galí, d'aquests que es van fer veure que s'editaven a Perpinyà, però que es van editar a Barcelona amb peu d'impremta a Perpinyà, per tal que no persiguessin a l'impremta, i tot així la van trobar i la van multar. Doncs hi ha un llibret que es diu L'hipotètica revolta dels mestres hipotètics. I allà Alexandre Galí planteja que, passi el que passi, ell fa el símil de les dictadures comunistes i nazis, perquè clar, no pot dir la d'aquí, però evidentment el lector i la lectora ja sap posar-ho això. I allà planteja que, malgrat la privació de llibertat sigui molt important, malgrat els mestres se'ls obliga a ser instruments de la repressió i la dictadura i de planxar les ments dels nens i de les nenes, sempre els mestres poden fer una revolta. Sempre tenen una espurna de llibertat interior que tota persona, ni que el posen a la presó, continua tenint. I des d'aquesta espurna de llibertat clama perquè els mestres, encara que hi hagi el franquisme a sobre, facin una revolta, que és la de continuar sembrant una espurna de pensament crític, una espurna de criteri, una espurna de col·laboració amb el seu alumnat, no? Que vulgui dir que, malgrat el que es dongui oficialment, es pot anar cultivant aquests hàbits, aquesta educació moral que acaba sent la que realment transforma les persones. Perquè no oblidem, el que els nostres pares ens han gravat a dintre no és el que els hauria agradat fer, que és el que ens deien en uns discursos el dia que ens deien els de fer això a la vida, t'has de comportar així, sinó el dia a dia. El dia a dia és el que realment ha marcat la nostra personalitat. Doncs el missatge de Galí era: fem que a través del dia a dia, que el dia a dia et pot reproduir aquest element crític de continuar fent persones vives i crítiques amb el sentit grec, és a dir, distintives, intel·ligents, que això significa justament la paraula intel·ligència, no? Ser capaç de triar, de distingir, no? Malgrat la dictadura i la imposició. I aquestes són la cara i la creu del franquisme. Evidentment, una és la duresa, l'acabament d'un moment esplendorós de l'escola a Catalunya. L'escola activa a Catalunya durant els anys 30 és una dels més nuclis més importants d'Europa i per tant del món, l'escola activa. Doncs com acabar amb això és el que va fer el franquisme, però alhora també és la resistència, la gent que va començar a sembrar i que van aconseguir que a poc, i especialment ja durant els anys 60, pogués tornar a ressorgir un moviment que tornés a donar consciència a l'escola i a les persones.
Una pregunta potser no sé molt sovint. Què seria si va aportar algun aspecte positiu a l'educació al franquisme?
Mira, això evidentment és la... Aquesta qüestió, doncs, de si el franquisme va portar alguna cosa positiva, evidentment, seria una ingenuïtat dir, per exemple, que no. Perquè si per franquisme entenem el sistema i el règim franquista, evidentment seria més fàcil dir que no va fer res. Si pel franquisme entrem en un moment històric, llavors hem de dir que segur que van passar moltes coses importants, per exemple, jo que sé, la creació de Rosensat, per exemple, no? Ara, si el franquisme entenem com el règim franquista, jo penso que fins i tot amb el propi règim, com sempre passa, qualsevol règim polític té les seves esquerdes. I si alguna cosa, l'aspecte positiu, evidentment, va ser que va haver gent que va ser capaç d'aprofitar aquestes esquerdes per justament fer-les més grans. Clar, si només existís el franquisme hauria sigut el millor que hagués pogut passar al país, però alhora, per exemple, els moviments d'estudiants a la universitat, per exemple, el desafiament del propi règim, creant un sindicat democràtic quan això no es podia fer, el sorgiment de comissions obreres, és a dir, totes aquestes esquerdes que es van aprofitar també es poden llegir des del punt de vista educatiu com una escola de formació cívica i política important, no? Per tant, com que amb història no es pot mai simplificar, perquè les societats són elements complexes i polièdrics, i la realitat sempre és així de polièdrica. Evidentment que per explicar-la l'hem de separar, i com quan es fa un diagnòstic s'han d'analitzar les parts, per després confegir-la tot i fer una anàlisi. I per tant, jo diria que si alguna cosa, evidentment, el franquisme de negatiu va tenir existir, i tallar un moviment en creixement. Però alhora va propiciar també la seva arrencada. I el clàssic hauria sigut contestar aquesta pregunta dient la llei de 1970, aquesta seria la resposta de manual, no? Però això tampoc és cert, també ben bé del tot, perquè en la llei de 1970 el franquisme l'únic que va fer és que des dels seus nous plantejaments tecnocràtics, és a dir, a l'arribada dels tecnòcrates al govern, intentar frenar el que ja era imparable, que és intentar que el que el propi moviment de renovació pedagògica ja estava portant a terme, mirar de, en comptes de parar-ho com havien fet llavors, mirar de fer una sortida endavant, és a dir, una fugida endavant, agafant tot el que significava de més de canvi a l'educació i sobretot al sistema escolar, intentar integrar-ho, però buidant-ho del que portava de profund canvi. Hi ha un exemple molt clar, per exemple. A la llei d'educació apareix, per exemple, tots els elements d'expressió corporal, d'expressió física, d'expressió musical, que ara són coses i conceptes ja gairebé de manual d'escola de magisteri, no? Però això era un element revolucionari i fins i tot crític amb l'escola nova per part del nou moviment de renovació pedagògica dels anys 60 i 70, els anys 60 pròpiament, perquè significava veure fer el salt per sobre de certa ceguesa que l'escola nova havia tingut respecte a la infància. Una de les coses que s'ha de mirar quan es mira el moviment de l'escola activa i l'escola nova és veure com van intentar ignorar el que la psicoanàlisi estava destapant. És a dir, durant els 33 primers anys del segle XX, que és el moment de pujança de l'escola nova al nostre país i fins a la Segona Guerra Mundial en el cas d'Europa, l'escola activa i l'escola nova no vol veure realment el que és la infància. I l'accepta com a etapa biològica diferenciada, com a etapa d'expansió personal i creixement, però alhora mira d'ignorar la infància com a conflicte, la infància com a etapa dificilíssima de la vida, la infància que està mostrant, si voleu, una certa exageració, la psicoanàlisi, que no és solament la clàssica freudiana, sinó Adler, Jung, tots els deixebles de Freud, que tanta implicació tenen des del punt de vista educatiu. I no creieu que no els interessava. Si visiteu Ginebra, si visiteu la biblioteca de l'Institut Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, on hi havia gent com Pierre Bovet, on hi havia, per exemple, Jean Piaget, on hi havia Claparet, per exemple, no? O sigui, el nucli dur de l'escola activa del moment, la seva biblioteca està farcida de llibres de psicoanàlisis, però no es vol veure que els nens tenen conflictes molt difícils. Es prefereix pensar que els nens que venen a l'escola són els nens d'una infància feliç i alegre, no? Aquesta mentalitat que encara està calada dins la societat, eh? Per això els anuncis ens presenten aquests nens i aquesta infància de flors i violes, perquè és la mentalitat encara vigent per la gent. Doncs, tornant a l'explicació, que gairebé he perdut el fil del que us estava dient, el que significa és el que fa el moviment de renovador enfront de l'escola nova clàssica és girar els ulls i veure que això també és veritat, que això també forma part de la infància. I per tant es plantegen que veure la infància amb els seus conflictes i que perquè aquests conflictes es vagin avançant, acceptant i treballant, s'han de fer sortint fora. I aquest és l'autèntic sentit de començar a pensar en l'expressió escrita, corporal, plàstica, etc. Perquè representa justament poder fer que la persona vagi traient de forma socialment acceptable tot allò que li bulla dintre i ho posi als seus dibuixos, a la seva lletra, al seu moviment, etc. I alhora se li doni vies educatives d'anar-ho avançant. Això, el franquisme el que farà és agafar-ho i plantar-ho a la llei d'educació i dir àrea d'expressió corporal, musical i àrea d'expressió en el que sigui. Però en canvi se la buida d'aquest contingut tan important de fer emergir tot el que hi ha dintre de la persona, és a dir, obrir el que la persona té de conflictes i que els tregui fora, sinó simplement convertir-ho en tècniques, convertir-ho en la formalització, no? I això és, en síntesi, el que fa la llei del 70. Fer una reforma que sigui el que realment diu la paraula, un canvi de forma. És a dir, formalitzar-ho, agafar i fer simplement que aquests avenços de desafiament que està fent el moment de renovació pedagògica, posar-los a la llei, però sense la càrrega de profunditat de crida a la revolució interior personal que estaven demanant.
L'educació, trobem una certa crítica social referent al tema de que l'educació no acaba de ser capaç d'avançar-se a aquestes demandes, a les necessitats de la societat. Quines creu que són les causes de que no sigui capaç d'avançar-se a les demandes socials i en aquest sentit també quines innovacions creu que s'haurien de dur a terme perquè poguessin avançar-se a les demandes?
Home, jo penso que quan parlem de l'educació o parlem, per exemple, de l'educació en un país, el gruix d'aquesta educació, el lògic és que no sigui massivament una força de canvi, no? Perquè jo penso que l'educació, sobretot, és la forma de reproduir les pautes, els coneixements, les pautes socials, els coneixements, els hàbits, és a dir, allò que conforma la cultura en sentit antropològic. I, per tant, l'educació està creada a dins la societat justament per transmetre-la, per continuar-la, no? Per això, normalment, els canvis es produeixen perquè petites minories comencen a desafiar-la. O sigui, per una banda, l'educació ha de ser un procés de socialitzar les persones i, per tant, d'adaptar-les al lloc que viuen i als costums i a les pautes socials i per tant, fer les persones amb les habilitats i destreses socials necessàries. Però alhora, que aquesta és la funció molt important, no és la més important, és la segona més important de l'educació, però alhora aquesta que fa les persones que puguin viure en societat sense problemes, alhora aquesta situació és la que fa que alhora l'educació sigui la perpetuadora d'una determinada situació social. Perquè es produeixi aquest canvi que dieu, és necessari que l'educació també vagi desafiant aquesta funció de reproducció que té, que és bona en principi, I per tant, no és que això sigui negatiu per si mateix. És negatiu quan, per exemple, l'educació està reproduint fets, elements que hi han periclitat socialment. I, evidentment, la manera de que això no passi és que sempre hi hagi minories que siguin capaces doncs, de desafiar, de posar un cert desafiament a la situació en què es viu actualment. I això és difícil. Per exemple, per produir canvis en les pautes d'educació moral vol dir que ha d'haver una gent que replantegi els codis morals i que es transmeten a través de l'educació i els faci revisar, i això els primers que ho fan sempre tenen problemes. Per posar exemples històrics, doncs des de Sòcrates fins a Freire, és a dir, qualsevol persona que comença a fer una lectura crítica de la situació de l'educació del seu temps, doncs té problemes, i Sòcrates mira si els va tenir, no? Doncs que va tenir que triar entre una copa que li significava la seva pròpia mort, no? Per tant, per entendre's, sempre hi ha d'haver, perquè es produeixi realment d'una forma que ajudi, l'educació es produeixi d'una forma que ajudi a avançar la pròpia societat, per una banda ha de ser aquesta força que socialitzi, per tant, faci i adapti les persones al medi en què han de viure i amb els codis, etc., en què han de viure, però alhora ha de tenir aquesta doble funció de desafiar, de posar en revisió crítica aquests propis codis per tal de fer-los avançar des del punt de vista ètic, des del punt de vista moral, perquè ni la moral ni l'ètica són una cosa fixa. No és la mateixa, doncs, l'ètica, ja que hem dit, doncs, de l'època clàssica, que la nostra, ni la nostra, doncs, des de fa 20 anys, el que sigui. I aquest és, per entendre'ns, una mena de tensió en què una situació, una societat que està avançant ha de tenir en el terreny educatiu. Hi ha d'haver sempre d'existir una tensió entre allò que ajuda a donar les pautes per viure amb cohesió i en coherència a la societat, però alhora hi ha d'haver l'educació també ha d'anar tensionant-les per tal de fer-les avançar. I això com es produeix? Doncs gràcies a que normalment hi ha petits grups que comencen a veure la nova mentalitat, que comencen a fer-ho, no? Si avui dia, per exemple, doncs, hi ha hagut un canvi de mentalitat respecte, per exemple, doncs, a la forma de visió dels exèrcits i que ha de ser un exèrcit o per exemple, fer la mili, doncs és perquè van haver unes quantes persones que la van començar a desafiar i van, a més, pagar amb la presó aquests primers intents. Però a mesura que han anat siguent més i més, doncs s'ha anat produint aquest canvi de mentalitat. I els canvis de mentalitat és el que històricament se'n diu processos de temps llarg, és a dir, perquè el fet que sorgeixen unes idees en un determinat temps, ni el sistema educatiu ni la societat canvia. Per això, doncs, jo deia abans, doncs, que, clar, podem llegir les idees de Lluís Vives, però seria una equivocació pensar que és que l'educació del temps de Vives pensava allò, sinó que justament pensava tot el contrari. Doncs, per tant, què passa ara? Doncs que d'alguna manera, perquè es produeixi aquest canvi, hi ha d'haver la possibilitat de que a dins del sistema educatiu hi hagi qui, en l'àmbit social, en l'àmbit de l'educació formal o escolar, en l'àmbit que sigui, vagi qüestionant i replantejant això. I aquests que sempre estan vivint al límit, diguéssim, que estan vivint en la frontera, són alhora els que incomoden a la societat i la van plantejant i li van fer avanços. I la pròpia societat, doncs, o bé aquests avanços o desafiaments es perden, o bé realment els va acceptant i va canviant, no? Això què vol dir? Doncs que, al meu entendre, educar per socialitzar, educar per viure en societat, hauríem de poder fer, i dic que hauríem de, perquè això és molt difícil de fer-ho, de que poguéssim fer un tipus d'educació que alhora que donéssim les pautes socials en què viure en societat, i evidentment tot el llegatge cultural, que és el bloc que en diem l'herència cultural, és a dir, que donem a través de la instrucció, no? Evidentment ningú s'ha d'inventar la multiplicació, no? Potser que li expliquem sense que la torni a inventar. Tot això, però justament amb les pautes socials, és el que l'educació com a forma de reproducció social va fent, positivament, i això és una feina positiva. El problema és quan això, en comptes d'estar a favor de les persones, les està lligant, les està impedint canviar, no? En comptes de ser una força d'avenç i de socialització, les impedeix. Llavors, perquè això es produeixi, voldria dir que els educadors haurien de ser, i les educadores haurien de ser capaços de poder donar aquesta socialització, però alhora donant una parcel·la de llibertat en què sempre, sempre poder revisar aquestes pròpies pautes d'adaptació. Perquè, clar, es tractaria de que en comptes de fer una educació... No, torno a repetir des de l'última idea, no? Que serà molt més fàcil. Doncs, perquè es produeixi doncs, aquest canvi, perquè l'educació realment sigui l'hora, la força de preservar la societat amb el sentit d'anar transmetent la seva cultura, d'anar transmetent els seus codis socials, és a dir, de socialitzar les persones i donar-los els elements en què viure a la societat, i això és importantíssim que l'educació faci, perquè si no produïm gent desarrelada o gent inadaptada, no? A part de que fer això, que és un element molt important a fer l'educació, també ha de transmetre tot el bagatge cultural, que és el que reuneix pròpiament amb la instrucció. Però a part de fer aquest punt, l'educació ha de ser capaç de fer o donar un punt de revisió d'aquesta situació. És a dir, que els mestres han de poder donar totes les pautes d'integració, els mestres i tots els educadors, totes les pautes d'integració social, però alhora amb un punt, amb una petita parcel·la, des d'on es puguin revisar aquestes pautes morals, socials i els codis de socialització. Per dir-ho més clarament, no hem de fer una educació per adaptar els individus, sinó per adequar els individus a la societat. És a dir, fer que sempre conservin interiorment aquesta parcel·la de llibertat, des d'on revisar els codis ètics i morals i es puguin plantejar si són realment positius o són els que ara demanen els temps o estan a favor del creixement de les persones. Jo penso que aquesta és l'autèntic canvi que s'ha de demanar i s'ha de mirar a un moment de l'educació com el nostre. És a dir, ens hauríem de preguntar, estem fent realment, estem a més contribuint a que produeixin aquest factor, a fer aquesta educació que adequi les persones, o estem fent una adaptació simple de les persones? Aquesta seria, evidentment, un tret important de l'educació. El més important, evidentment, i el primer, i el sagrat, és que l'educació ha de ser, sobretot, el que contribueix a l'expansió, al desenvolupament del propi ésser humà, que ha de ser el primer valor. I el segon, el donar-li les pautes i l'adequació social per tal de que pugui desenvolupar-se i fer la vida en societat, que li és imprescindible a la persona. I el tercer, evidentment, transmetre tot el bagatge cultural, científic, tècnic, etc. Però aquests tres nivells haurien de ser sempre amb aquesta mateixa prelació. I per tant la pregunta ens l'hauríem de fer. La situació actual està afavorint el primer d'aquests nivells, és a dir, el sistema, l'educació que estem fent ara, està sobretot a favor de fer que les persones avancin, creixin com a persones, s'expandeixin i es desenvolupin personalment. Estem fent una educació social que integri les persones de forma crítica, lliure, i que alhora puguin revisar-la, perquè els estem fent com a persones que s'adequen a una societat, no que les adaptem socialment. I el que segur que fem, perquè això l'escola mai ha deixat de fer-ho, és de transmetre els valors culturals, l'herència tècnica, científica. Això sempre ho ha fet, encara que hi ha alguna exministressa que diu que no, però jo sí que dormia tranquil, perquè això l'escola, desgraciadament, és el que sap fer més bé, perquè és el més senzill de fer. El més difícil és fer el segon nivell, i el molt difícil és fer el primer nivell, no? Per tant, primer, si véssim de valorar si realment estem fent un moviment de renovació, només caldria que anéssim passant això, si realment ho estem fent, estem servint aquests tres nivells i en quina intensitat. I que el problema és així de senzill o així de complicat, perquè evidentment la pregunta que de seguida ve és, estem fent que el marc educatiu, la LOCSE, l'acció social, l'educació social, està afavorint aquests tres nivells i en quina intensitat? I sobretot, els educadors i educadores, ja siguin a l'àmbit social, l'àmbit formal de l'educació, ja siguin mestres, educadors socials, el que vulgueu, pedagogs, psicopedagogs, el que vulgueu, qualsevol persona que intervé en l'educació social i formal, tota aquesta gent vol dir que per poder fer que aquesta situació avanci, vagi avançant, vol dir que alhora han d'estar en aquesta posició interior de revisió crítica, de fer-se ajudant els altres. Vol dir convertir l'educació en un procés de fer créixer els altres, però des del propi creixement. Dir-ho simplement, ningú pot ajudar a avançar l'altra persona si ell no hi està posat al procés, perquè d'allà on no n'hi ha, simplement no en raja. Jo no puc fer més lliure els meus deixebles, els meus educants, a qui sigui, del que jo sóc. Per tant, la percaça de la llibertat ha de ser una recerca interior meva que després porto fora. I això el mateix amb la intel·ligència, amb la solidaritat, amb la convivència, amb la pau, tots aquests valors han d'estar sempre en funció i creixement. I des d'aquí és on es pot fer realment aquesta tasca, des d'aquesta pròpia coherència. I la pregunta encara més difícil és preguntar si alhora això es fa amb absolut respecte a l'expansió i al desenvolupament individual de les persones. I per fer-ho vol dir que jo també he posat aquest valor a davant, i a davant de tot de la meva pròpia acció. I per tant, jo si sóc un professional de l'educació, per mi això ha de ser la meva tasca a fer, la meva revolució interior, perquè només des d'aquesta revolució interior provocaré el canvi exterior. Per dir-ho d'una forma, doncs d'una altra cara, podríem dir que podríem mirar si per veure si la política és una política progressiva, es pot mirar si la política està conformant un marc legal, social, etc., que afavoreixi l'expansió i el creixement de les persones i la forma solidària de viure en societat. Però la política només fa el marc, els mitjans. L'educació és la que no intenta simplement fer el canvi de marc, que és el que correspon a la política en majúscula, sinó l'educació, sobretot l'intent de canviar la societat a través de millorar i optimitzar les persones. I si un com a educador o com a educadora no es fica en aquest procés, com pot gosar canviar ningú? Com es pot atrevir a moure a una altra persona? Per tant, el procés d'educació passa per un primer canvi, és a dir, canviar els altres perquè jo també estic en revisió crítica, en avenç, en contínua visió i revisió. I per això cal que jo tingui aquesta parcel·la de llibertat des d'on te viure, de forma adequada, no adaptada, des d'on avantposo la meva pròpia expansió de la meva persona per sobre de tot. I per tant també poso amb el nivell que toca cada un dels tres nivells que ha de conformar i ha de ser l'educació, al meu entendre.
De l'educació no formal al llarg del segle.
Jo penso que aquest ha sigut un dels canvis transcendents d'aquest segle XX. Ha estat, sobretot, que l'escola ha estat desbordada, en el bon sentit del terme. És a dir, que, sobretot, no només els professionals, sinó la majoria de les persones han comprès que amb l'escola sola no bastava per canviar la societat. I, per tant, s'havia de pensar en que amb l'educació hi està implicat tothom. Conceptes doncs, com la ciutat educadora, conceptes com educació social, conceptes doncs, en què és durant tota la vida i en tots els àmbits socials que ens eduquem, són els que han anat portant a fer entendre que l'educació no és un procés lligat simplement als aprenentatges formals, sinó que tant o més importants són tots els àmbits socials, que evidentment van des de la família, el propi barri, la societat i tot l'ambient en general, com és molt clar. Jo penso que aquest ha sigut un dels canvis més importants i transcendents que s'han operat en els darrers anys.
Llavors, dos o tres fets pedagògics, els més importants que destacaria del segle?
Mira, sens dubte, encara que sembli una obvietat, per exemple, l'extensió de l'alfabetització a tothom. Aquest fet, per aconseguit, no vol dir que no sigui important. Jo penso que això, que és una obvietat, però alhora significa un punt d'igualtat molt important entre ciutadans i ciutadanes. I l'altre fet important, podríem dir que és la LOCSE, però això seria equivocat. S'hauria de dir que és la mentalitat, el canvi de mentalitat que ha fet possible que la LOCSE existeixi. Però la LOCSE encara és un desafiament, és a dir, una idea, uns objectius a aconseguir. I en el fons, doncs, els problemes que té la reforma és perquè això no és, els continguts de la LOCSE encara no formen de la mentalitat extensa de la societat. I l'altra fita, o la tercera fita, jo veuria sobretot amb un canvi que també és una obvietat, que és el fet d'haver percebut que és justament no simplement el que la persona els hi passen, el que són personalment, no és simplement responsabilitat seva, sinó fruit justament del procés d'educació i, per tant, del context que l'envolta. Això està transcendent per la forma d'entendre l'educació, per l'aparició de l'educació social i, sobretot, per entendre que el procés, com deia abans, és un procés molt complex i gairebé polièdric, no?
Llavors, aviam, hem parlat ja de diferents etapes i ara es tractaria d'acabar de tractar una miqueta les coses que hem fet. Però seria fer-ho així amb una mica de resum, amb una frase o una cita. Primer seria parlar de la transició a la democràcia en tema d'educació.
La transició jo penso que es podria definir com una etapa de grans il·lusions i alhora de xoc, és a dir, confrontament o de conflicte entre diferents formes d'entendre el món i la societat i la seva problema per això transformar-ho a nivell educatiu.
Llavors, l'etapa socialista?
L'etapa socialista s'hauria de... Jo penso que la valoració, que segur que dintre d'uns quants anys es farà, és una etapa en què es van propiciar uns canvis molt importants i positius de l'educació, però en canvi amb alguns elements de realització que l'han fet difícil. Per exemple, el no fer un canvi educatiu partint justament de que siguin les bases que transformin. És a dir, jo penso que l'etapa socialista ha estat presidida per una mentalitat encara molt optimista de que els canvis es poden produir des de les lleis i els governs. Una autèntica reforma educativa no es produeix canviant les lleis i els decrets, sinó es produeix afavorint que els nuclis de base que ja perceben una nova forma de fer educació la vagin posant en marxa, la vagin desenvolupant i vagi creixent com a taca d'oli, i la tasca dels governants ha de ser afavorir aquest procés, que alhora sigui avaluat i criticat, posat en revisió i anar pujant de nivell. I quan aquesta reforma sigui construïda, i per tant vol dir que la pròpia sistema educatiu s'ha anat com empapant, no?, d'una manera com una taca d'humitat s'estén, doncs quan això és una realitat, llavors la llei és fàcil de fer-la i fer-la complir. Quan una reforma educativa es fa des de l'optimisme de pensar que encara que es canvia tot canviant o des del govern, es fa una reforma des del laboratori, des dels especialistes, des dels tècnics que pensen una reforma, i que després, en canvi, no sintonitzen amb els codis, ni les pautes, ni les formes de comprendre la realitat de la base. En tot cas, són els tècnics que s'han de posar al costat de la base i han d'escoltar i entendre. Si no, en el fons, encara és fruit, si em permeteu dir-ho, doncs d'una certa mentalitat il·lustrada, no?, de pensar, doncs, que com que nosaltres veiem el bé i el que és millor per tothom, doncs ho mirem de fer extensiu i pensem que així, per la simple raó, la gent canviarà. I insisteixo, una reforma ha de ser feta des de baix, des de la gent que en la seva praxis busca noves maneres, que troba noves maneres de plantejar i nous valors a l'educació, i a partir d'anar-los examinant, revisant i construint, fins i tot científicament, després produir la reforma, no? I això es pot bé aplicar, com podeu pensar, doncs, l'actual reforma, no? Aquest és un model històricament massa repetit als països llatins perquè el govern socialista tornés a caure amb el model, no? I potser, per exemple, les reformes d'àmbit anglosaxó doncs han partit més de pensar en que es produeixi justament des de la base, i quan això es va expandint i es va acceptant pel col·lectiu, després costa molt poc tornar-ho amb una norma que realment arribi a bon port i es faci complir, no?
Quant a l'etapa del Partit Popular?
L'etapa del Partit Popular, jo penso que s'ha d'examinar partint de la base de que el Partit Popular no només no va votar, sinó que estava en contra de l'actual reforma. I per tant ara estem en una contradicció en què el govern que ha de desenvolupar la reforma és justament el d'aquell partit que ni li semblava bé ni la volia. I jo penso doncs que estem vivint i estem i viurem encara més doncs un conflicte entre les forces que resisteixen els canvis i les forces que volen continuar les reformes. Però això és un procés dialèctic que històricament passa en tota reforma. El que passa és que, com ja he dit alguna altra vegada, el que passa és que per primera vegada una reforma no té un nucli prou entusiasmat, no té una minoria que passa de lluitar i batallar i per tant de fer créixer la reforma i de mobilitzar o neutralitzar el pes immobilista i conservador que tota reforma s'hi oposa, no? Perquè per no fer res, res canvia i per tant tampoc ningú protesta. I la frase no és meva, sinó d'un alcalde de la dictadura de Barcelona, durant la dictadura de Barcelona.
El prestigi social del mestre, la figura del mestre.
Jo penso que això és encara un cliché que tenim. Perquè des del punt de vista social, els mestres mai havien estat tan ben valorats com ara. És a dir, que les imatges tòpiques que tots sabem de passar més hambre que un mestre d'escuela, tot això, que formen part de l'imaginari popular, doncs això era realment així i era veritat, no? I només cal comparar, per exemple, els sous dels mestres d'un mestre de poble rural, doncs, per exemple, doncs, a finals del segle passat, doncs era molt menys que un peó. I a sobre havia de fer veure que era de classe mitja, no? I vestir com la gent de classe mitja, i gastar o tenir uns medis de vida semblants. Per tant, jo no penso que això hagi anat malament, sinó tot el contrari. O sigui, hi ha hagut una gran acceptació, i si alguna cosa, per exemple, s'ha produït durant l'etapa socialista, segur que ha sigut el reforçament d'aquesta etapa. L'altra lectura seria pensar que ha canviat la visió i el rol del mestre per part de la societat. O sigui, no... I d'aquí, jo penso que aquí és el que està passant realment. És a dir, que el mestre es troba en que encara viu de la figura del que havia sigut el mestre abans, però en canvi la societat li nega l'autoritat moral que havia tingut. És a dir, aquell senyor mestre que havia abans, no? I que per tant el que deia el senyor mestre era d'autoritat, en el bon sentit del terme, això evidentment ja no existeix. I en canvi, avui dia el mestre es troba amb que el que diu doncs, és criticat i contradit doncs, no per les famílies a casa seva, sinó fins i tot per la televisió quan torna els nens i les nenes a casa. I el mestre, amb aquest nou rol, amb que els codis i la força i l'autoritat, doncs, aquesta autoritat social en què la figura del mestre havia estat investida i que s'ha diluït, amb aquest canvi de valors el mestre no acaba de trobar encara el seu rol. Però jo penso que simplement vivim en un moment de crisi i un moment de traspàs. I com que estem en un moment de transició, ens sembla que la figura del mestre està vivint aquesta situació de crisi. Però és que és una crisi, jo penso, de canvi de visió, i que portarà no una millor ni una pitjor situació del mestre, sinó una manera de ser mestre diferent, que correspondrà a una societat diferent de la que tenim ara i que no podem albirar com és encara. I com que no ho podem albirar, doncs és incòmode ser mestre actualment. Era molt més còmode ser mestre doncs, als anys 20, perquè tothom tenia les coses i els valors molt ben posats, i es podia ser anarquista o es podia ser de la Lliga o republicà, però els codis ètics estaven consensuats socialment. I això actualment està en crisi i de forma canviant, i per tant és incòmode ser la persona que socialment s'encarrega d'aquest guiatge vers la socialització, com quan precisament ni els codis, ni les pautes, ni els fins els tenim clars ningú. I ser mestre en un moment de transició, en un moment històric de transició, sempre és difícil, no? I si no, mireu el que passava al Renaixement, no?
Ja considera que anirà en un moment. La frase aquesta típica d'una bufetada temps de Luca, quina evolució fa?
Home, jo no crec que agredir les persones eduqui mai, A no ser que un confongui l'educació amb la doma, que és el que normalment ha consistit l'educació i consisteix encara, no? Els animals, per domar-los, se'ls hi fa això, i per el que es veu, dona bon resultat, no? Però l'educació no és una doma. I, per tant, en principi això no funciona. Però tampoc funciona la gent que no don mana ni una bufetada, però fa càstigs psíquics molt més fins i molt més d'usos que potser que un bolet físic, no? D'aquestes bufetades també se n'hauria de fer la crítica, I caldria veure quan del professorat actual i quan dels mestres actuals i fan agressions psicològiques molt més fines, dures i penetrants que potser les tan criticades agressions físiques que de cap manera es poden justificar, Però d'aquest també ens n'hauríem, d'aquestes agressions també ens n'hauríem d'ocupar, perquè són almenys tan difícils com les altres, no? I si la pregunta, per exemple, ve perquè hi hagi violència a les aules i tot això, doncs, per exemple, jo penso que no n'hi ha ni més ni menys que n'hi ha a la societat. O sigui, el que passa és que a més, quan passa a les aules, tendim a magnificar-ho, no? I així doncs, surten els diaris que un institut se n'ha barallat, no? Però en canvi no surt quan les baralles estan en un altre lloc, no? Segurament perquè sorprèn que passi en l'ambient. Però jo penso que el que hem de veure és realment que la violència existeix a la nostra societat, i per això també és a l'escola. I per tant, el problema és de l'escola, no hi ha dubte, però el problema és un repte a nivell social. És a dir, el problema no és que l'escola és violència, és que comencen a haver potser massa joves violents, potser a haver massa adolescents violents i massa infants violents, però no passa només a l'escola, sinó que hi són perquè hi són socialment, no? I el repte i la pregunta se l'ha d'adreçar tota la societat, no? Jo diria que al contrari, que en tot cas l'escola és on es produeix, on alhora hi ha un ambient en què hi ha una certa capacitat de donar resposta a això. Però això també passa al carrer sense resposta. I això passa, per exemple, en moltes famílies i malauradament també sense resposta. I així successivament, no?
Pues molt bé.
Encara ens hauràs posat temps.